Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Doncs un dia més saludem en aquests remeis de frare Fra Valentí Serra. Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, fa avui bé, salutacions.
Igualment.
Bé, remeis i també una mica de cuina.
I bona cuina,
Sanitosa, sanitosa, que sí, també ajuda a la salut. Farem uns quants dies una mica una sèrie una mica gastronòmica.
Ara m'ha recordat...
Després reprendrem les herbes.
Ara m'ha recordat el senyor Estadella, aquell de TV3 que deia bon profit i bona cuina, també.
també. Avui parlarem de...
De peix.
De peix,
Sí, senyor.
I saps què és el llobarro?
Sí, home.
I com se diu, també?
És un clàssic.
Com se diu, també?
Llobarro, llobina.
Llobina. I de què deu venir, això?
Ah, aquí ja m'ha pillat.
Aquest sona, això, aquest sona.
No sé pas a què em podria sonar.
Llobina. Lloba. Què és una lloba? Què és una lloba?
M'està enganxant,
Home, la lloba és la dona del llop, no?
S'entén que sí, però no entenc què té a veure
amb el peix. Ara t'ho explicaré. Ve del llatí Labrax lupus.
Lupus
en llatí és llop, no?
Sí, senyor.
I aquest peix...
Homo homini lupus, diuen.
Aquest peix és depredador. I es nodreix de gambetes, de crustacis, de peixet bo. I per això és tan gustós. I per això li diu, com que és depredador, li diuen... el llobarro, o la llobina. La lloba, un llop de peix, un llop de mar, per dir-ho d'alguna manera, que es menja aquests peixets, i per això li dona aquest gust tan refinat al paladar, i per això és apreciat. Mm. Ja ho saps, és un peix, doncs, gros, platejat, amb zones ombrejades, de color negre a la part superior, i que se solia menjar per les festes, especialment una mica en el cicle nadalenc, entorn de Nadal, principalment en els convents que estaven situats al litoral, que era doncs, el lloc on es podia tenir amb facilitat aquest peix. Doncs els nostres convents, ja saps que anaven els caputxins des de Tortosa fins a Planes. Tortosa, Tarragona, Vilanova de Cubelles, Barcelona, Mataró, Arenys de Mar, Calella de la Costa, Blanes. Aquests eren els convents caputxins del litoral, a on hi havia doncs, el costum de poder menjar el peix fresc. Mm-hmm. En canvi, els convents de l'interior poc peix fresc menjaven. Què menjaven? Què menjaven a l'interior? Els dies que no podien menjar gaire, què menjaven?
Suposo que peix amb conserva, peix salat.
Salat, el bacallà. Uh-huh. El bacallà i després doncs, també doncs, les arengades. Menjam les arengades.
I què bones són?
Sí, desespinada, desespinada, escatada, posada damunt d'una llesca de pa torrat. Fantàstic. La llobina es pot guisar de moltes maneres.
I tant.
Sobretot al forn. Uh-huh. I després doncs, portar-la... els refectoris, els menjadors damunt d'una base d'un coixí d'espinacs cuinats a la cassola, uh-huh. amb una bona pinyonada i panses, i és un plat extraordinari, molt gustós. I a tota vegada que és un peix, com diuen els entesos en gastronomia, que està enriquit amb un notable contingut de potassi uh-huh. i de fòsfor. Un altre peix que era molt comú, molt apreciat en la dieta conventual i monàstica era la sarda, o sard, que és un peix d'escata molt abundós en el Mediterrani i que és de fàcil digestió. I actualment doncs, hi ha el costum, que és bo, d'isar-lo al forn fet a la sal, que és un plat senzilla elaboració, però doncs molt gustós. També es pot fer el sard de manera una mica més elaborada, doncs salpebrat al forn, doncs, acompanyat amb aquelles rodanxes finetes de patates, aquells talls i aquelles incisions que els hi fan posar una patateta i un trosset de llimona, doncs per fer-lo més digestiu. És una manera doncs, també de preparar-lo. I, atenció, la manera més popular i senzilla és feta-la... brasa, a la brasa, el caliu, una rebassa doncs, d'olivera o d'alzina, ben oliat, un plat senyor.
Jo el peix sempre ho dic, Fra, Com més senzill fet, més gustós.
Sí, es nota més el gust del peix, i si es fa, per exemple, fet el caliu d'una rabassa d'olivera o d'alzina, i ben oliat, els agafa també aquell gust propi que queda incorporat també en el peix. I els convents, doncs, que en el litoral, si volien menjar peix fresc, havien de menjar peix de riu, que és la truita, que també es pot cuinar, doncs, d'una manera elaborada, no? Sobretot servint-se de la fruita seca, no? De les ametlles, les nous, i de les gerbes oloroses, doncs, el romaní, fer una combinació, i fer una truita, doncs, de riu, guisada amb pinyons, panses, una mica, doncs, també, doncs, de cansalada, si necessita de peix, i brots de romaní, doncs, més fa, doncs, un plat, doncs, gustós. I en temps tardoral, a tall de complement, si servia amb aquest peix peres o codonys fets al caliu. Què et sembla?
Em sembla que m'ha fet venir gana, Fra Valentí. Jo marxo a l'estudi i vaig a fer peix al forn.
Vinga, pau.
Fins la propera.
Si Déu vol, adéu, adéu.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja us he parlat més d'una vegada de l'apassionant que acaba sent una visita al Museu Agbar de les Aigües a Cornellà. És clar que ara és un mal moment perquè la situació actual no ens permet d'anar-hi. Tot i així, sempre hi ha una opció possible.
El coneixement de l'aigua.
Durant aquest temps de confinament, molts han estat els sectors de l'oci, de l'art, la cultura i el coneixement que ens han ofert la possibilitat de fer visites virtuals als seus esdeveniments i a les seves instal·lacions. No podem fer això exactament amb el Museu Agbar de les Aigües, però sí que us proposo el veure un vídeo prou representatiu del museu a través de YouTube. Serà el preàmbul perfecte perquè us vinguin totes les ganes del món per després, tan aviat com sigui possible, visitar físicament les instal·lacions. Aquí va un avançament.
Heu visitat mai un espai que amaga un patrimoni industrial modernista perfectament conservat? Voleu descobrir-lo? Entreu al Museu Agbar de les Aigües i trobareu tot això i molt més.
Comenceu a fer agenda per quan puguem tornar a sortir als carrers i recuperar tot el perdut. Visitar el Museu Agbar de les Aigües és una proposta extraordinària per fer en família. De moment, i fins que això no sigui possible, recordeu, aneu al YouTube, poseu el buscador Museu Agbar de les Aigües i trobareu diferents vídeos, especialment un amb el títol de visita virtual, que de moment serà l'aperitiu perfecte fins que no la pugueu fer realitat.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
En moments excepcionals com els que estem vivint, Coral vol fer-vos costat. Sabem el dolor que suposa la pèrdua d'un ésser estimat i si bé avui no podem estar més a prop per consolar-vos, sí, volem ajudar-vos. Per això us oferim d'una manera gratuïta durant un període de 3 mesos la custòdia de l'urna a qualsevol dels columbaris de Coral ubicats als nostres espais memorials. Informeu-vos en a coralmemorial.com o al 900-538-811.
Ràdio Estel.
L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels.
Benvinguts, ben trobats. Àngels, efectivament. I jo crec que els àngels d'aquest programa d'avui, dels que vindran, dels propers, vés a saber quants, perquè ni els més pintats ho saben, són àngels d'aquells que caldria que viatgessin en primera, en bitllet que posés Àngel VIP, perquè a ningú se li escapa que en situacions tan absolutament desbordades i desbordants com la que ens està tocant viure, els qui es preocupen encara, arriscant-ho tot, per als més desprotegits, per als més desvalguts, per la gent que està al límit de la pobresa, de l'exclusió social, de totes les autèntiques pandèmies doloroses que vivim a la humanitat des de fa temps, doncs aquests són àngels que jo crec que mereixen, no sé, algun tipus de distinció. A mi les medalles no m'agraden gaire, però alguna cosa els hauríem de fer. I avui, obrint aquest capítol del, que m'ha sortit així, dels àngels VIP, en parlarem amb una àngel que és ni més ni menys que la responsable de Folre. Folre és aquest centre amb el qual ja hem parlat alguna vegada, de fet amb la nostra convidada també hi hem parlat, al llarg de totes les edicions d'Àngels unes quantes vegades, perquè és un centre que es dedica a l'acompanyament de persones sense habitatge i que encobreix les necessitats més bàsiques. Parlem d'alimentació, d'higiene personal, de la qüestió de la roba, des de la bugaderia fins a reposar el que es fa malbé, etc. I que, sobretot, també fan una gran tasca en la part emocional, que és una part que estem oblidant molt ara, tan absolutament centrats com estem en les qüestions estrictament materials de mascaretes i guants i no sé què més, que és la part emocional, dic, és a dir, trencar el cercle d'exclusió, que és una de les coses més doloroses que li pot passar a un ésser humà i, per desgràcia, passa a moltíssims milers d'éssers humans propers a nosaltres. Parlem, doncs, de fet, a la presentació, crec que com cal, o potser em quedo curt, amb la Paula Aguilar, on aquí, abans que res, saludem efusivament amb una abraçada simbòlica. Paula, bona, com estàs?
T'agraeixo. Bé, doncs, intentant superar o adaptar-nos a tota aquesta situació, que no és gens fàcil.
Això imagino que ha de ser... Clar, vull dir, no, és que ja, per més que ho intenti, puc imaginar quatre coses molt simples, no? Però vosaltres, que treballeu ja habitualment en unes situacions que es poden considerar extremes moltes vegades, no? Situacions d'emergència, i no us ho digui jo, ni és que tiri una floreta, que si vols també la llenço de gust, sinó que és un fet contrastat amb dades i que tothom qui té una mica d'idea del sector dirà que ho feu amb una eficàcia altíssima. Ara, podríem dir que l'emergència, aquesta emergència, que és el vostre àmbit de treball habitual, s'ha multiplicat fins a assolir un grau que esdevé de tràgic, es queda curt. Jo no sé com ho feu per adaptar-vos a aquesta nova situació. Suposo que és molt difícil de contestar en poques paraules, però a grans línies, explica'm una mica, vull dir, com ho feu per encarar aquesta cosa tan bèstia que ens ha caigut al damunt?
Sí, molt bèstia, sí. Abans de l'estat d'alarma nosaltres ja teníem situacions molt precàries i de molta emergència. Lluís,
certament.
S'ha multiplicat i el panorama de pronòstic és que vagi molt, molt en augment.
Llavors, sí.
Per adaptar-nos a aquesta nova situació, clar, vull dir que el sector de l'atenció social ens caracteritzem, aquí ve la floreta també, per atendre la crisi i tenir una gran capacitat d'adaptació.
Sí, senyora.
Sembla molt important que ens ho reconeixem.
Sí, sí.
I quan aquesta nova situació, doncs les mesures de prevenció que s'han hagut de prendre per part de tothom, clar, ens han obligat a restringir l'accés a l'interior del centre. Així que hem hagut d'adaptar per cobrir els serveis d'atenció bàsic d'una altra manera.
Clar.
Hem hagut d'inventar. A nivell de l'equip també, de recursos humans, doncs, ens hem organitzat amb dos dies de presència, la resta de teletreball, i en quant al contacte amb les persones ateses,
sí,
i l'equip de voluntariat que no poden accedir al centre tampoc, estem fent vídeos d'acompanyament que ens anem passant per WhatsApp. I és una altra manera d'estar connectats, no?
Comencem, sí,
al principi en la introducció, tot el,
sí,
tema emocional.
Sí.
Doncs em sembla molt important poder estar connectats d'aquesta altra manera, ja que les presències i l'acompanyament físic ja no és tan possible, no?
Sí.
Que, bueno, que la cercania que és social no s'allunyi del tot, no? Perquè els mitjans de comunicació estan parlant de distància social. Nosaltres,
sí,
pensem que és distància física, però l'apropament social l'hem de continuar reconnectant.
Sí, sí, sí. A vegades, bé, habitualment, la semiòtica és important i a vegades caiem en uns paranys molt... Aquest és un dels més bèsties, això de la distància social, per l'amor de Déu. Clar, és que vosaltres... perdona que ara... després ja hi tornarem sobre aquest tema, perquè parlaré de coses molt concretes. Et preguntaré sobre coses molt concretes d'aquest extrem, no? Però m'ha cridat l'atenció això que us... Clar, esteu inventant coses, heu fet vídeos, heu fet no sé què, perquè aquesta és una de les coses... O sigui, us trobeu en una situació que és absolutament l'adversitat més gran per la vostra institució des del meu punt de vista, perquè vosaltres el que preconitzeu precisament és l'apropament a les persones, no?
Sí.
La vostra tasca, jo crec que el nus de la vostra tasca és apropar-se a aquelles persones que més necessiten proximitat humana i que es veuen rebutjades i aïllades per la societat. O sigui que ara us trobeu en la situació més difícil.
Sí, 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 molt a la inversa. I una de les grans dificultats que estem veient és aquesta, que estem atenent... Després, si vols, entrem a moltes persones noves que no sé si ets a fer una acollida, realment no sabem quina és la seva situació personal, però sí sabem que necessiten dutxar-se o bé menjar, perquè estan acudint al centre, no?
Perquè són humans, per la mort de Déu. És que, clar, quan veig la gent així pel carrer i això, de veritat que em poso molt nerviós.
Sí, i clar, de plantejar-nos una llar de dia com un projecte integral d'acompanyament, a part de la cobertura de necessitats bàsiques, hem hagut de transformar-nos en un centre com d'atenció d'emergències amb tots aquests serveis bàsics.
Clar.
Ens hem hagut de transformar davant la necessitat imperant.
A Badalona no ha estat cap excepció i hem fet això que en d'altres llocs s'ha fet, començant per Barcelona, amb aquella macroacció al Palau Firal. Aquí a Badalona, el pavelló Casa Gemes s'ha convertit en una mena de centre d'acollida i tal. Jo no sé quina relació hi teniu vosaltres i de quina manera us afecta o no us afecta el fet que existeixi el Casa Gemes. I, en tot cas, també m'agradaria saber, que ja gairebé em contesto jo, ja et dic que sí, que la gent que decideix anar al Casa Gemes continua tenint amb vosaltres un recurs assegurat.
Sí, clar, davant l'estat d'alarma proclamat pel govern, el dispositiu d'operació Ibert, que vam parlar l'altre
dia,
que era només per una atenció, diguéssim, de pernocta, doncs va ampliar-se un dispositiu integral de tot el dia, i llavors es va habilitar el poliesportiu Casa Gemes també per poder-se confirmar les persones que estaven en situació de carrer. Mm. Aquest dispositiu ha estat obert per l'Ajuntament de Badalona i està sent gestionat per la cooperativa Suara. Com ha afectat la seva obertura? Doncs ha suposat que algunes persones que abans la teníem des del centre de Via Folra ara estan confinades a Casa Gemes i ja no venen a Folra. Igualment, l'equip d'integradores, d'educadora i treball social estan fent un seguiment telefònic en aquestes, amb aquestes persones que continuen allà i l'enviament de vídeos creatius amb voluntariat i equip de professionals que et comentava abans. Vull dir que el suport es continua donant, encara que en altres formats.
Ara mateix, el menjador el teniu obert, no?
Sí, tenim obert, el que passa que no poden accedir a l'interior del centre i fem un servei de pícnics que consisteixen en un primer, segon plat, postres, pals, coberts, tot el que seria un pícnic.
Pícnic, val.
I l'entreguem a la porta del centre.
Ah, val, molt bé, ho heu solucionat així. Allò que dèiem abans, inventar, és que clar, quan les coses van tan mal dades, inventar. Però en qualsevol cas, vosaltres assegureu... Perdó, que la gent que es refiava d'aquest servei vostre de menjador, doncs continuï menjant, no?
Sí, 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 sí.
Ho té d'absolutament garantit, diguéssim.
Sí, i altres persones que et comentava abans que no coneixíem i que no eren ateses, s'estan apropant cada dia al centre. Nosaltres, des de que es va proclamar l'estat d'alerta el 16 de març, hem atès 112 persones i aproximadament al dia són unes 60.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí. Tenim 70 menús diaris distribuïts entre dinars i sopar, 70 menús diaris estem oferint.
Escolta, he llegit alguna cosa que us esteu plantejat o heu implantat. Hi ha un sistema de targetes identificatives.
Sí.
Sí, quin servei fan aquestes targetes?
Clar, ho vam crear la primera setmana de l'estat d'alerta per diverses persones, en concret tres, ens van dir que pel fet d'estar al carrer se'ls havia multat.
Ostres,
llavors vam crear
ostres.
Una targeta...
Perdona, perdona que t'hagi tallat un... Però és que m'ha semblat tan animal això que acabes d'explicar.
Sí.
O sigui, que et trobis... O sigui, és que és una situació que, per més que l'expliquis i que ho intentis, no te la pots imaginar. Perquè el patiment emocional i les dificultats materials són tan bèsties que et trobis al mig del carrer perquè no tens altra alternativa. I que sóc vingui això que se'n diu l'autoritat competente i et multi, això a mi em sembla ja que és de jutjat de guàrdia de la humanitat en general. Vull dir, és per portar la humanitat als tribunals. Això, o sigui, això està passant.
Això està passant i bueno, amb entitats col·laboradores ens encarregarem de recol·locar aquestes sancions. Llavors, bueno, se'ns va ocórrer aquest sistema d'entrega de targetes personalitzades on consta el nom i cognom de la persona, l'adreça i el telèfon del centre,
sí,
l'horari que tenen assignat de torn d'higiene per dutxa i d'alimentació. Perquè, bueno, en el transcurs de la mobilitat cap al centre o en el lloc de pernocta, doncs sàpiguen que venen a un centre gestionat per Sant Joan de Déu, serveis socials.
I això ja ho teniu implantat? Està funcionant, suposo?
Sí.
Se'n fa cas, vull dir, que no us ha tornat a arribar cap...
No ens ha tornat a arribar, no.
Va, sort que us les empesqueu, perquè és que, clar, vull dir... I aquestes situacions així extremes treuen el pitjor i el millor dels éssers humans, eh? I trobes amb coses d'aquestes tan absolutament bèsties. Per mi, a mi que em perdonin, però una persona que està així, en risc d'exclusió, que està vivint al carrer i tal, és bastant fàcil adonar-se'n, en general, perquè és gent molt, molt maltractada, que presenta una sintomatologia molt clara, és molt visible, vaja. I que a sobre algú tingui el fetge a l'estómac de voler-lo multar, em sembla horrorós.
Bueno, sembla que aquesta eina ha amortiguat una mica aquesta situació i no ha tornat a passar.
Bo.
Que els han aturat, sí que els han aturat, i llavors han ensenyat la targeta.
I amb
el distintiu del centre de Sant Joan de Déu i el torn d'horari per dinar o per sopar o per dutxar-se.
Mm-hmm. Una altra de les qüestions en les que també ha sortit en aquest programa, n'hem parlat quan ha sigut allò notícia del moment, del tema, d'aquell temps, una altra de les qüestions en les que vosaltres jugueu un paper important, perquè com que sou entitat de referència, sou una entitat, un lloc on aquesta gent... d'una manera molt clara sap que existeu en la majoria dels casos i se us adreça, dic que és l'àrea d'informar i comptabilitzar les persones que es troben en situacions límit, no? Mentre parlava estava pensant en el recompte que es va fer aquest hivern, etc. No?
Sí.
Vosaltres, clar, vull dir, teniu constància perquè teniu contacte directe, tracteu directament amb aquesta gent. En aquest sentit, també he llegit que esteu pensant o que esteu proposant de crear un qüestionari bàsic perquè les persones que venen a recollir aquests àpats o que venen a dutxar-se, etc., l'omplin. Explica'ns una mica com va això del qüestionari.
Sí.
Què és això?
Sí, això va sorgir també la segona setmana en la que vam atendre en aquesta situació excepcional, que com comentava abans, estem atenent a moltíssimes persones noves que no desconeixem la seva situació i que en el moment de l'entrega del pícnic no hi ha espai possible per dialogar, per poder comentar ni com estan, ni, bueno, per saber una mica la situació. Llavors ens va ocórrer fer aquest qüestionari molt bàsic on hi ha 3-4 preguntes on la persona només ha de posar una X i contestar si està en situació de carrer o si està en alguna habitació de relloguer o en algun lloc on pugui cuinar-se, si vol que un professional social el truqui per telèfon per parlar en un altre moment de la seva situació, amb l'objectiu, una mica, Lluís, d'identificar aquestes necessitats i veure altres possibles recursos d'atenció, no? Perquè en el moment de l'entrega del tècnic, doncs n'hi ha una cua de persones, estàs en situació de la porta del centre, llavors aquest qüestionari et permet saber una mica si la persona vol que se la truqui, se la truca el dia següent i es pot parlar una mica de la seva situació i cercar altres recursos d'atenció, en el cas que sigui possible, doncs cercar banc d'aliments, en el cas de que es pugui cuinar, s'ha creat en aquest sentit.
Fantàstic, em sembla fantàstic. Vosaltres sempre a la punta de la llança, eh? Escolta, abans hem dit, i he dit que si de cas ho reprendria després, perquè això és una qüestió que a mi personalment m'ha arribat per diversos llocs. La gent, això que se'n diu la gent, que ja sé que és molt dur generalitzar i que no s'hauria de fer mai, però a vegades és un recurs gairebé caritatiu per no assenyalar... Hi ha gent que en la seva incapacitat per entendre l'altre diu, doncs, si hi ha poliesportius, hi ha llocs així, per què no hi van, no? Uh-huh. Aquest seria precisament el vostre sector, la vostra parròquia, la gent que, per exemple, potser ha tingut opció, o potser no l'ha tinguda, o no ha volgut, senzillament no ha volgut anar al poliesportiu Casa Gemes, en el vostre cas, que és el que està a la vora. En d'altres llocs, altres poliesportius. Jo m'agradaria que li donéssim una mica de veu, vull dir, que féssim una mica entendre que és una opció plenament vàlida, raonable i respectable, que hi hagi gent que decideixi no anar-hi, no? Hi ha raons, no?
Sí, nosaltres ens hem trobat, com et comentava abans, persones que teníem, abans de l'estat d'alerta, han acudit a Casa Gemes, de les que han acudit, algunes han fet baixa voluntària i han marxat, i altres no han volgut optar a accedir. Uh-huh. Sabem de primera mà el que ens diuen quan els hi preguntem, no? Per què no vols accedir o per què has marxat, clar. Per una banda, t'expliquen que sí, que tens un sostre cobert, que tens un lloc on poder-te confinar com en la resta de població, però també t'expliquen, doncs, en un macroespai obert amb 60 persones més aproximadament, el descansar tampoc és gens fàcil, falta d'intimitat del teu propi espai, i algunes persones decideixen mantenir el seu racó per nocturn o l'infrahabitatge en caixa automàtic i optant per no accedir-hi.
I em permeto afegir, en forma de pregunta, fins i tot la por, no? Perquè a la fi, el que estàs fent és ajuntar un munt de persones a les quals abans no has fet cap test ni cap prova, per la qual cosa no saps ni si estan infectats, ni si són portadors, ni si són... No saps res. I els poses tots a dins d'un mateix lloc. A mi em faria por, sincerament.
Clar, en el cas de Badalona, Lluís, hem de dir que en el dispositiu previ de Víctor Balaguer les persones han hagut de passar prèviament un o dos dies per poder fer alguna comprovació mèdica accedir a Casa Gemes en cas de no presentar simptomatologia.
Encara bo, perquè
això,
clar...
Sí. Això s'ha portat d'aquesta manera per garantir la seguretat i la salut. Una altra de les dificultats d'aquests espais és la gestió de la convivència.
Molt complicat.
Persones que no es coneixen entre si, no? Persones amb problemàtiques d'addiccions, salut mental delicada.
Delicada.
Doncs, la gestió de la convivència no és gens fàcil en aquests dispositius.
Senyors, companys, amics, germans, aquest és el temps que ens ha tocat viure. Ens ha tocat viure un temps que, amb perdó i amb respecte per tota la resta de la humanitat que ha viscut situacions terribles, no? És un temps de dificultats. De dificultats que esdevenen extremes per segons quina part de la població. Per sort, aquesta gent més desprotegida, més a la intempèrie de tot el que ens cau al damunt, tenen recursos, alguns de molt destacats, com aquest que representa la Paula Aguilar, amb qui hem parlat, que és el centre Folra de Sant Joan de Déu. que està fent una feina, doncs, increïble, com sempre, però ara multiplicada per no sé quants. Paula, moltíssimes gràcies per la feina que feu, moltíssimes gràcies per ser-hi i cuideu-vos molt, si us plau.
Gràcies a tu, Lluís.
A Ràdio Estel, Àngels.